Doncs sí, ara xerrarem dels llibres que no us podeu perdre per aquestes festes. Bons consells per als Reis Mags, bons consells per emplenar aquesta carta dels Reis Mags si encara no ho heu fet. I com ho fem? Doncs amb la persona que més sap de llibres, que és na Rebeca Beltrán. Rebeca Beltrán, molt bon dia. Quant de temps!
Quant de temps, Pepo! Bon dia! I molts anys!
Sí, molts anys i bons. Feliç any 2019. Que com acabes aquest 2018? Amb quin llibre de capçalera acabes?
Ara estic llegint un llibre que es diu Feliç final, d'Isaac Rosa. És un llibre de Cesc Barral que explica una relació amorosa des de que es trenca fins al final. Fins al principi, com si fos Benjamin Button.
Sí.
Pues així. Però el vaig començar ahir a la nit, així que no em preguntis més encara.
Molt bé. Doncs avui amb Nàvia repassarem aquests que sí que s'ha acabat i que ens recomana per la carta dels Reis. Tu mateixa, dispara, amb què començam?
Doncs mira, volia parlar de llibres que no són els que surten a tots els rànquings, no? Perquè ara sí, a finals d'any, es fan rànquings, no? Los mejores libros, los mejores... Sí. I semblen una miqueta fotocopiats tots. Així que vull parlar de llibres que no estan en aquests rànquings i que crec que us agradaran moltíssim, i a tot tipus de lector. Mira, comencem per un superpotent, per Magel, de l'Eva Baltasar, el trobareu a Club Edito. És el premi llibreter d'aquest any. Potser que ho soni, és un premi, però tot i això tampoc és un premi supercomercial. És una història íntima, podríem dir, que amb la intimitat aquesta que transmet Ordesa, de Manuel Vilas, que segur que heu sentit parlar o heu llegit ja, doncs és aquesta història íntima, amb una veu superpotent, és una dona amb certes pulsions suïcides i amb una etapa de formació. És una dona que es protegeix molt del món que l'envolta, però això no deixa de permetre que ella també gaudeixi d'altres coses, no? Com el sexe amb altres dones, sí. De l'art, de la literatura. És un debut, és una novel·la de debut extraordinària. La Eva Baltasar abans havia fet poesia, i crec que és un dels llibres més impactants i més originals d'aquest any. És molt breu i molt contundent. Us encantarà.
Bé, doncs aquí tenim la primera proposta. Diguem-ne, per l'edat, vull dir, estem parlant de públic adult, eh?
Sí, públic adult, però bueno, quan ja t'has passat el crepúsculo i tot això, ja pots llegir,
ja
per Magel.
Ja pots tirar amb això, molt bé.
Bueno, l'altre, el següent té un nom que sembla com d'un manual, però no ho és, és una novel·la.
Sí.
Aprendre a parlar amb les plantes, de la Marta Orriols. Aquest el trobareu a Edicions del Periscopi. És un altre debut, mira, estem de debuts. És un altre debut d'una escriptora que jo crec que promet una carrera molt, molt interessant. La protagonista és una dona que té uns 42 anys, que té una vida, pues, quasi perfecta, no?, amb la seva parella, la seva feina, tot així, fins que un dia el seu home li diu que es vol separar, han estat junts durant 15 anys, i diu que es vol separar d'ella perquè està amb una altra dona. Val?
Sí.
Marxa de casa i hores més tard, passen unes hores, aquest home mor amb un accident. Això fa que ella s'enfronti a una mena de dol doble, un per la pèrdua d'aquest home que ha estat l'amor de la seva vida, i també per l'abandonament que va patir hores abans que ell morís.
Clar.
És molt curiós, és una veu molt... No és un drama, que ningú pensi que és un drama o que és posar el dit a la nafra. No. És una història de dol, però també de vida, de reconstrucció personal. Encara que aquesta protagonista està molt desorientada, sap que ha de reconstruir-se i que ha de tornar a viure i a construir una vida on ella pugui ser feliç. És una novel·la molt delicada, que sembla molt senzilla, però amaga tots uns matisos, tota una complexitat molt interessant. Aquesta autora, la Marta Orriols, ha estat comparada amb autores com Alice Munro i Margaret Atwood. Vull dir, noms grossos.
Doncs ja ho veieu, Aprendre a parlar amb les plantes, edicions del Periscopi, obra de Marta Orriols.
Això mateix. I ara un dels meus prefes, que és el Tony Hill. El Tony Hill, tu ja saps que jo tots els anys que té novel·la el Tony Hill,
sí,
me l'empasso. Així que aquest any em ho recomano Tigres de vidre. És una història que podeu trobar-la a Rosa dels Vents i està narrada com a dos temps. Un que és el temps ara actual i l'altre que és com finals dels 70, val? Està ambientada a la ciutat satèl·lit de Barcelona, que és un barri mític del Cinturó Vermell. I tot comença amb un tràgic succés que marca, per exemple, la vida i el destí de dos nens. Un que ve d'una família pobra, desestructurada, que es diu Juanpe, i un altre que simbolitza tot el contrari, que es diu Víctor. Una família que els pares s'estimen molt, que els hi va bé, bueno, que tot sembla flors i violes. Passen 37 anys des d'aquest fet tràgic i el Víctor, diguem-ne que el que és com el que té més sort, torna a aquest barri.
És el que té més sort i que parteix de més bona posició, diguem-ne, eh?
Sí, que té més sort perquè també ho té tot molt més fàcil. I torna a aquest barri. I, bueno, és una història amb un final molt, molt sorprenent. El Tony Hill és expert en fer això. Quan tu llegeixes una novel·la seva, sempre penses, m'està portant cap aquí... No, ell és un mestre a l'hora de fer com una mena de gir final super sorprenent. I el tema de l'argument no us vull desvetllar massa, perquè val molt la pena, però sí que us vull dir que fa un retrat de la Barcelona obrera que comença a ensumar la democràcia, les lluites socials, les lluites dels treballadors. És un mapa humà molt ric, molt ric. Amb uns personatges dibuixats amb molta precisió, però també amb molta pell i sang. Són molt reals i tots podem conèixer a un Juanpe o a un Víctor. És un llibre addictiu, totalment, amb una trama que et magnetitza i que us garanteixo que no podreu deixar de llegir, de passar pàgines com a bojos.
Tigres de vidre, Tigres de cristal, en castellà, és l'obra de Tony Hill que ens recomana la Rebeca Beltrán, i ja en portam tres.
Ja en portam tres, i si no el teniu a prou, tenim un quart.
A veure.
Un altre llibre addictiu, La nòvia gitana, de Carmen Mola, Alfaguara. Aquest no està en català, espero que algú l'editi, perquè val molt la pena. I si us agrada la novel·la policíaca, aquesta és una de les imprescindibles d'aquest any. Imprescindible. Us diria que l'alçada de Benjamin Black, o de Fred Vargas, o de Pierre Lemaitre. Vull dir, si sou fans de literatura, de novel·la negra, i sou fins i tot sibarites, aquesta és imprescindible.
Ah, caram.
Sí, boníssima. Tot, mira, comença amb una noia jove que està a la festa del seu comiat de soltera i se'n va cap a casa. Amb aquest punt, aquesta nit, ella desapareix. És una noia gitana, però que ha estat criada com si fos palla, i crec que triguen com dos dies, i quan ja la troben, està morta, i descobreixen que l'han submès a una mena de tortures brutals que, sorprenentment, són les mateixes a les que van sotmetre a la seva germana 7 anys abans.
Caram.
Vull dir que ja tot comença com molt escabrós, molt difícil, molt obscur. I, bueno, aquí comença tota una investigació de què va passar, perquè la seva germana també era gitana, també va morir abans de casar-se, també la varen torturar de la mateixa manera, i us dic que és una trama brutal, brutal. I com tota la novel·la negra, bona, té algun protagonista com molt carismàtic. En aquest cas és la inspectora Elena Blanco, que és una inspectora que també guarda un secret bastant, bastant interessant. Em sap greu perquè no puc dir massa, perquè és una novel·la que bueno, us en passareu. I he de dir que té una maestria per crear ambients a l'alçada potser d'un Stephen King. És molt, molt bona. I a més, Carmen Mola és la nostra Elena Ferrante, perquè ningú sap qui és.
Escolta, ens hem de preocupar els que ens encanta o ens apassiona la novel·la negra?
No, per què? No. Sou bona gent, jo t'ho dic, Pepo. No, i a més la novel·la negra, quan més sagnant i sí, més cruel, millor, no?
Bé. No, també ho dic perquè inclús et podria dir que en la vida real, a la que hi ha algun succés una mica luctuós, en els diaris, bé, sorgeixen com a flors de primavera les cròniques i contracròniques, sí, i retrats i ressenyes d'aquell o altre criminal. És una cosa que funciona bastant bé.
Molt bé, molt bé. Bueno, ara, malauradament, sí, tenim molts de casos. A veure, com tota la vida, tot un límit, no? Però, bueno, la novel·la negra pensem que és només que ficció. I el que ens agrada, en el fons, penso jo, és que l'autor jugui amb la nostra ment. Perquè tu dius, jo sé qui és el culpable, penso que és aquest, tal i qual, i que a la darrera pàgina diguis, uah! Això crec que és el lloc que ens enganxa. Sí. Els que gaudim amb la novel·la negra, que volem ser detectius.
Som detectius frustrats, no?
Sí, frustrats. O no tan valents, en el meu cas.
Bé, doncs ja ho veieu, amb la Rebeca Beltrán hem repassat quatre títols molt interessants, potser a vegades immerescudament poc coneguts, i que ens recomana pels nostres Reis Mags. No sé si te n'has deixat alguna al serró, o ho deixem aquí?
Bueno, en deixo dos molt, molt ràpids,
si
en deixeu. Un, bueno, si teniu lectors de totes les edats, el còmic de la història d'Eivissa i Formentera, de Lluís Ferrer i Joan Escandell.
Home, sí.
Boníssim. Boníssim. M'ho he passat pipa.
Sí, i tant.
Així ho dic. Me'l vaig passar d'una sentada i fenomenal. M'he divertit, vaig aprendre, m'encanta. És un regalàs, eh? És un regalàs.
És un regal que parla de la nostra història des d'un punt de vista molt particular, a més, sí, aturant-se amb algunes anècdotes que donen al final molta vida i molt de joc en el guió, i que bé, sobretot, doncs, ens fa il·lusió perquè veiem els nostres paisatges.
Clar,
veiem,
i és la nostra història.
Clar, i veiem, doncs, això, doncs, la nostra història d'un punt de vista un poc diferent, i al final també no deixa de ser, apartant-se del rigor històric de llibres fets per especialistes i doctors en història, no deixa de ser, doncs bé, una obra amb la qual, doncs, podem potser encendre el coquet d'algú que a partir d'aquí després pugui voler, doncs, aprofundir més en la història de les Pitiüses.
Ai, sí, tant de bo. I a més és que això és molt amè, que vull dir que per un nen que no potser dir, ostres, ara un llibre de història no me'l llegiré. Això és superinteressant, superdivertit, superrecomanable, a més, amb les il·lustracions d'Escandell, que és un crac, un llibràs. I després un altre, si sou de poesia, crec que la policia celeste del Ben Clark, de Visor,
sí,
Premi Loewe de l'any passat, crec que és una obra mestra. Vull dir, l'heu de llegir, l'heu de regalar, i quedareu com reis, Max o no, però com reis.
Home, ens costa ficar-nos en el món de la poesia a molts lectors. Potser sí, aquesta obra de Ben Clark, estaríem parlant de l'obra definitiva de l'autor Eivissenc?
No, penso que el Ben es millora en cada llibre,
sí,
es millora en cada llibre, i que té una mena de característica que crec que el fa molt especial. La seva poesia no és tancada, no és oscura, no és difícil. Encara que és molt rica i molt complexa, qualsevol persona, sé que molta gent dirà, ai, poesia, que difícil, que trist. No. Intenteu-ho. I veureu com us enganxa, com us agrada, com us aporta moltíssim. I el Ben ho sap fer molt bé, això. Però molt bé.
Doncs ja ho veieu de ben clar, que aquesta obra de, aquest recull de poemes, Policia Celeste, en còmic, una Rebeca mos ha recomanat la història d'Eivissa i Formentera, d'en Joan Escandell i del Lluís Ferrer Ferrer, i pel que fa a novel·les, doncs quatre, una d'elles Aprendre a parlar amb les plantes, Marta Urriols, d'en Toni Gil, Tigres de vidre, i d'Anna Carmen Mola, La nòvia gitana, i me'n deixo una, primer
sí,
que has dit.
Sí, per Magel, de la Eva Baltasar.
Molt bé, per Magel, de la Eva Baltasar. Doncs, Rebeca, moltíssimes gràcies, que tinguis un 2019 farcit de lletres.
Igualment.
I que els Reis et portin aquell llibre que no saps que existeix i que et robarà el cor.
Ai, gràcies, que polit, Pepo, gràcies. Vinga, molts anys per tothom. Salut. I bones festes. Salut.
De 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, es magazín d'esmatí de Formentera.